Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 24 de febrer de 2022 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat amb els periodistes que conformen la nostra redacció. Saludem en Roger Vilaclara, Jordi Llisterri i Glòria Barrete. Com anem?
Hola.
Hola, bon dia.
Un dia trist, un dia d'aquests que un s'aixeca pensant que no anem bé. I de fet, avui tenim l'Eudald Vendrell, president de Justícia i Pau de Barcelona, per parlar de la situació a Ucraïna amb aquest atac que s'ha donat aquest matí. Matinada, Rússia ja ha començat a bombardejar el país. Eudald, gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bon dia, o dia trist, com dèieu. Sí.
Perquè una mica, sí. Clar, ja fa dies que anem veient, no?, que se n'ha anat explicant tots aquests moviments i s'ha visibilitzat, no?, el múscul, la força de Rússia amb aquest desplegament de tancs i soldats per tota la frontera. Però, és a dir, que ho veiem a venir, però no resta que un cop, no?, això comença, la sensació és com una mica d'impotència i de veure que la diplomàcia no ha funcionat, no?
Sí, jo diria, a veure, evidentment, una guerra amb independència de la seva intensitat, però és una tragèdia i, sobretot, jo diria, és un fracàs de tantes coses. És una tragèdia perquè significa, a part del que significa de vides, de cost humà, és la constatació de que el món no rutlla, la societat no rutlla i s'està, diríem, doncs, trencant principis absolutament imprescindibles per la convivència, pel benestar i pel bé comú de tota la humanitat. Aleshores, doncs, és molt trist, sobretot veure això, que fa dies que es parla, però que és segur que hi ha persones, grups, interessos, cercles, que ja ho estaven preparant i que ho estaven, doncs, més o menys desitjant, com a mínim, doncs, no fer res per aturar-ho. És a dir, és un fracàs col·lectiu, és un fracàs de la diplomàcia, dels polítics, de les societats, i sobretot és un mal cop pels que creiem, doncs, que la societat pot anar millor i que el món ha de ser millor. I ja parlant ara des del punt de vista, diríem, de la nostra entitat, Justícia i Pau, que és una entitat, doncs, de l'Església, i que el seu missatge i el seu punt, diríem, d'anclatge és la doctrina social de l'Església i el missatge de pau, de justícia i d'amor que ve de l'Evangeli, doncs és terrible. De fet, Justícia i Pau, una mica, bueno, una mica, no? Molt, neix a petició, per indicació del Papa Pau VI, que precisament ho va proclamar o ho va instaurar a partir d'un cèlebre, d'un famós discurs que va fer a les Nacions Unides l'any 1967. Pau VI va anar un dels primers viatges, bueno, un viatge dels que feia, dels primers papes que va viatjar, va anar a les Nacions Unides a fer un discurs molt contundent que va acabar amb unes paraules duríssimes. Va acabar dient mai més la guerra, mai més la guerra, amb un to, diríem, de molt patiment, de molta... I a partir d'aquí va posar en marxa, doncs, una sèrie de coses que més o menys, doncs, ja sabem. Bé, dit això, doncs, nosaltres el que volem dir és que no ens podem quedar aturats. Des de la societat, des de tot, des de qualsevol racó de la societat, hem de dir que prou de guerres, prou dels qui les busquen, que les promouen, dels que es beneficien. Mireu, hi ha una... M'ho recordava un company de Justícia i Pau parlant aquests dies d'aquests temes que anàvem dient, ostres, a veure què passarà, com anirà, si la cosa anirà més, que ja ho veiem venir. I em recordava unes paraules de l'Arcadi Oliveres, ja en una publicació antiga, l'any 2005, però deia Arcadi Oliveres que les guerres es preparen. Si les guerres, moltes vegades, no és una cosa fortuita, es preparen. Una guerra, deia, és una cosa tan perversa, sobretot per la preparació que requereix. És el més pervers d'una guerra. Diu, si hi ha un mecanisme que fa que diners, persones, investigació i transports estiguin al servei de la guerra, es pot dir que les guerres es calculen i es preparen. Jo penso que aquest és, en aquest cas, en aquest, ho veiem claríssim. És una guerra que fa temps i dies que es va, diríem, propiciant, es va creant un és a dir, no és una cosa sobtada o imprevista, ho anem palpant. I què anem palpant? Doncs això, que hi ha interessos de terribles que passen per sobre de les vides, dels drets, del benestar de la societat. I clar, la tragèdia que això ocasionarà, en fi, és jo crec que és indescriptible, encara que es pugui aturar, que esperem, hem de tenir esperança que es pugui aturar aviat o que es pugui començar, és a dir, que es parli, que no vagi a més, que sigui a més doncs una... però en fi, demostrar en tot cas que hi ha persones i poders que utilitzen això, al millor només això, per coaccionar, per aconseguir altres coses, perquè després amb una negociació algun profit en tindran, i de moment ja han posat en venda i en marxa doncs armaments i coses que després són molt difícils de parar. És una mica les meves primeres sensacions en una situació que encara tampoc tenim massa informació, però la preparació i el punt que estem em fa de moment dir o poder donar aquesta idea.
Hi ha una cosa, Eduard, Eudald, que quan es fa aquest discurs de l'Església i d'altres entitats, però específicament de l'Església, i sobretot dels darrers papes, d'una radicalitat pacifista, i al final el missatge és que una guerra no porta mai enlloc. Però clar, aquest discurs, des d'un punt de vista més pragmàtic, té sempre el contrapunt de dir, molt bé, però hi ha ocasions en què potser hem de fer alguna cosa. Per exemple, en el moment que hi va haver el gran moviment de la nova guerra, de la guerra d'Iraq, al final era evitar doncs, que les coalicions occidentals doncs, fessin una intervenció armada. Potser tenia més sentit, però en aquest moment, on aparentment, pel que sabem avui, doncs, hi ha una agressió clara en un país sobirà, dius, sí, molt bé, però que hem de baixar els braços i ja està. Parlo més per fins i tot la percepció que pot tenir la població d'Ucraïna, que a més és una població de tradició cristiana, tant de l'àmbit ortodox principalment, però també hi ha una bona majoria catòlica, i on el fet cristià és molt present.
Sí, Jordi, és complicat, no? És una situació. Quina resposta es pot donar des d'aquesta idea, aquest missatge de que la pau s'ha d'aconseguir, sigui com sigui, davant d'agressions? A veure, en primer lloc, donant un suport moral de pressió, encara que sigui, ja sé que davant dels tancs i els avions que bombardegen, doncs la protesta pacífica, però que sigui des de tot el món, des de tots els llocs del món, que pugui aconseguir pressionar a un país, a uns líders i a uns interessos, perquè no parlo només de líders, tenim un líder que ja sabem doncs, que és la personificació, i ara sembla que és la personificació del mal, que és en Putin, però darrere o al voltant, vull dir, doncs és una baula més d'un engranatge. Aleshores, el que cal és desfer aquest engranatge. Ja sé que és molt difícil, per això el que puguem dir ara és això, ens poden dir, ostres, sou uns innocents, sou molt bones persones, l'Església ha de dir això i ho ha de seguir dient, però amb això no es paren les coses. Jo penso que sí, que si es crea una consciència mundial en la que es vegi que hi participa tothom, gent de tots els països, de tot això, de totes les creences, perquè, doncs, evidentment, en aquest cas i en molts altres, el fet religiós o inclús la diferència religiosa està present darrere d'agressions, de missatges doncs, de prepotència, d'odi. Doncs, en fi, és claríssim que hem de lluitar contra això. Ho hem de lluitar amb la paraula, amb l'exemple, amb la mobilització, amb la pressió als nostres governs, amb replantejaments doncs, d'instàncies que existeixen i que, evidentment, doncs, són instàncies d'armes i de guerra, com és l'OTAN, però intentar reconvertir-les, si fos possible, en realment uns espais de mediació entre països i situacions.
De fet, baixo al més concret, que és una pregunta que em feia aquest matí quan em despertava amb, la, amb les notícies, que és pensar, i què faries? O sigui, ho faig com una pregunta retòrica, eh? No t'ho pregunto directament. Però allò, què faries tu, és a dir, un mateix, si estiguessis a Ucrània o vivint a Kiev o qualsevol capital d'Ucrània i fossis un jove en edat militar? Moralment és una pregunta molt complicada, eh?
I tant, evidentment. A veure, la primera resposta seria no prendre les armes. És a dir, agafar una arma, entrar al joc de les armes és ja sempre... és terrible, és dir, disposar d'una arma, la predisposició, la possibilitat de fer-la servir i, per tant, de carregar-te gent, de matar, de crear víctimes, això és l'últim que s'hauria de fer. Per tant, jo crec que no agafaria una arma, intentaria sortir al carrer a animar la gent a fer una resistència que ja ho sé que és molt difícil i pot semblar ridícula davant d'això, però, no sé, encerclar les... no sé, acostar-se, intentar acostar-se a les fronteres amb el risc, efectivament, que la força dels altres et passi pel damunt i et faci mal, però si hi ha molta gent i sobretot si es aconsegueix que això es faci des d'altres llocs i tots les zones al voltant. El problema és també aquesta Europa... Els interessos en joc són molt grans, bàsicament parlem dels interessos dels Estats Units o militars, dels Estats Units, de Rússia, de Xina, però no són tampoc de les nacions o dels pobles d'aquests països, sinó dels interessos que hi ha darrere. El problema també és el paper, la tristesa que ens dona o que ens hauria de donar com a europeus en uns països doncs, que són Europa, evidentment. Europa és molt ampli, és diversa, però són països que han tingut i amb els quals s'ha participat en moltes coses. Aquesta incapacitat d'Europa, però inclús dintre o al costat mateix de les seves fronteres, d'haver creat durant amb els anys que hem tingut, amb les possibilitats, amb les forces, amb el poder econòmic que hi ha hagut, malgrat ara la crisi i tal, però hi ha hagut èpoques, diríem, de bonança en què s'hauria pogut fer una cultura, un redisseny o de redissenyar les forces, les ajudes, la millora de relacions, i això, pues, desgraciadament, també ha fracassat, no sé. La sensació en aquests moments és molt trista per mi, però hem de tenir esperança, com diu el Papa i com deia l'Arcadi, esperança com sigui.
Sí, Glòria, volies fer una pregunta.
Sí, de fet, quan parlava el Jordi, també ara l'Eudald, no?, també feia referència a aquesta necessitat com de sortir a manifestar, perquè al final, com a ciutadà europeu, no?, però ens pilla una mica lluny, és a dir, territorialment, no? Però sí que quan deia el Jordi també va passar amb el moviment del no a la guerra del 2003, jo justament quan estàvem preparant això de la rebotiga deia, ara què he de dir jo de la guerra, no?, d'Ucraïna, en aquest cas, bueno, de Rússia contra Ucraïna. Però dic, mireu, us faré un apunt. De vegades no pensem de la importància en què pot tenir això, la vida social en el concepte d'un jove. Ara l'Eudald deia que les guerres es preparen, que no és d'un dia per l'altre. Jo la primera idea que tinc de manifestació cívica és amb el meu grup de confirmació, me'n recordo 15 anys, que la persona responsable en aquell moment ens va dir, mireu, anirem com a acció pastoral a una manifestació que és per cridar el no a la guerra en Iraq. Sí. I jo recordo a casa meva, la meva pregunta principal va ser, però això és catequesi? O això ho has de fer amb el grup de confirmació? I curiosament la meva mare aquest matí m'ha escrit i m'ha dit, te'n recordes de la guerra que vas fer en confirmació? Doncs potser va ser la llavor per entendre que la cultura de la pau és això, comença des de casa. Comença, com deia l'Arcadi, amb coses tan petites com ara, en plena setmana de Carnestoltes, no normalitzar que els nens o nenes, infants, es puguin disfressar de coses violentes. Doncs no cal, em sap greu. I la facilitat en què els joves que sortien als mitjans de comunicació aquestes setmanes d'allà d'Ucraïna o de Rússia tinguin la facilitat per mobilitzar-se per anar a la guerra és absolutament dantesc. I de vegades penso, sí, hi ha interessos, però si la base social no està disposada i està educada en l'objecció de consciència o en ser objector i dir, doncs miri, no, a mi em mobilitzaran i jo i més direm que no. Tant de bo hi hagués això en altres països. perquè llavors només serien interessos i això s'acabaria tant de bo en 2 o 3 dies. Però dic, des d'aquí hem de fer, seguir mantenint la pressió, l'educació, intentant fer pressió amb els mitjans, amb els que tenim, per dir que això és intolerable i que no ho podem mirar des de fora. És a dir, des d'aquí doncs, ho hem de dir i en el cas nostre, doncs, parlar avui d'aquest tema i deixar de banda altres temes doncs, també és important.
Mm-hmm. Eudald, jo sí que volia fer un apunt.
Sí.
En relació a quan això justament que es deia ara de preparar la guerra, no? Que es prepara, sí, també sí. Després m'agradaria que poguéssim parlar de com podem preparar la pau, no? Sí, perquè sí. Evidentment això no, hi ha coses que no es poden improvisar, no? De tota aquesta cultura amb consciència i tot el que implica. Però per la part de la guerra, també aquí hi ha hagut posicionaments internacionals i penso també en el Vaticà en relació als tractats de contra, no? Armes nuclears i...
Sí.
Ara el que està amenaçant Putin és de dir, vigileu què feu i segons qui ha de venir aquí a trastocar els meus plans, perquè ja sabeu el que pot passar, no? I aquesta amenaça, evidentment, pot arribar a qualsevol racó del planeta.
Sí, sí, és veritat. A veure, efectivament, com tu dius, precisament doncs, un instrument molt, molt important és el tractat malgrat tot, amb l'escepticisme que sabem que de vegades implica l'haver signat tractats, però bueno, jo crec que és un element que s'ha de potenciar. El tractat doncs, per la proliferació d'armes nuclears és un instrument. Moltíssima gent l'està impulsant i s'està avançant, entre ells doncs, Justícia i Pau, precisament tenim un grup de treball a la Comissió Espanyola i a la Comissió Europea de treball i d'impuls d'aquest tractat i el propi doncs, Papa Francesc ha demanat que sigui impulsat. És un instrument més i s'ha de fer servir i hem de fer servir qualsevol cosa que ens permeti doncs, que la gent prengui consciència de que una guerra acaba destruint tantes coses, començada i imaginem que ha sigut una en fi, perdoneu-me l'expressió, doncs un acte doncs, de xuleria d'això i que demà passat doncs, ho retiri i se'n torni enrere i que ho hagi fet només per demostrar, és a dir, ni que sigui això ha causat un dany, ha estat una espor, gent que ha hagut de marxar de casa, gent que s'ha hagut d'amagar, gent que s'ha sentit trasbalsada en un país doncs, que també s'intenta dividir-lo en zones, en regions, en subregions, que a més doncs, és possible que existeixin diferents sentiments de pertinença en aquestes regions, però si això és el que es fomenta en lloc d'intentar doncs, unir-ho, doncs és terrible, perquè ara tenim doncs, en fi, 4 o 5 ucraïnes, pel que sembla, pel que estem veient, i amb sentiments diferenciats que creien, amb independència d'aquesta invasió exterior, el manteniment de la convivència interna d'aquests pobles que conviuen des de fa temps és difícil de recomposar.
Mm-hmm. Jordi.
No, una pregunta, Eudald. Els que no hem viscut una guerra,
sí.
Ens podem fer una idea de què representa estar enmig d'una guerra?
A veure, tenim el cine i crec que el cine...
Però són pel·lícules, i ho veiem des del sofà.
S'acord, d'acord, però el veure, és a dir, sí, però tenir imatges, és a dir, esclar, el problema és aquest, si les imatges de guerra que ens arriben, que és el que tenim, tant les reals com les que estan en cine, a molta gent li poden, doncs jo què sé, però això ja seria per qüestions doncs, molt personals, li poden encara produir com més fúria, vull dir, si això servís, crec que seria, que és dissuasori, és a dir, el drama de la guerra, el dolor de la guerra, la destrucció de la guerra, el fracàs de la societat amb una guerra, haurien de ser lliçons que s'haurien, pedagògicament i ben explicades, haurien de ser instruments importantíssims per abandonar, per posar fi a les guerres. Però és molt difícil, clar, el que no ho ha viscut jo crec que no ho pot, li costa més entendre-ho.
Roger.
Sí, jo, en la línia del que deia el Jordi i la Glòria, doncs aquest matí jo crec que és la pregunta que potser ens hem fet tots, no? Ara què podem fer nosaltres des d'aquí? També el que deia la Laura a l'inici, aquesta impotència, que des d'aquí sembla que no puguem fer res. Sí que és cert que aquest matí també recollíem al portal la crida del Papa després de l'Audiència General, en què demanava doncs, una jornada de pau i de dejuni pel 2 de març. També vam recollir doncs, una mobilització de la comunitat de Sant Egidi el dijous passat, també doncs, en contra del conflicte a Ucraïna, i una mica em sorgia la pregunta, no?, amb el que dèiem de les mobilitzacions, si s'està preparant també des de les entitats d'Església alguna acció concreta, una mobilització després de la notícia d'avui, diguéssim.
Disculpeu, perquè just un apunt que acabem de rebre per WhatsApp també, que Sant Egidi ha convocat una pregària aquest vespre, a les 8 del vespre, a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor. Eudald.
Bé, doncs és una iniciativa la qual penso que en fi, els que puguem, doncs, clar, tot va molt just de temps, tothom hi puguem, ens hi puguem afegir, i com aquesta se n'haurien de fer més. Jo ara no he tingut temps de veure, però parlant doncs, amb altra gent de Justícia i d'altres entitats, em diuen sí, segur que es faran i s'han de fer i les hem de fer i això, sortir al carrer, perquè és una manera de dir que la gent està cansada d'això, que la gent està en contra d'això, i sobretot això, que no es pot, és a dir, que no es pot destruir una guerra és una destrucció, i destruir es miri des de qualsevol punt de vista, doncs, en fi, no té explicació que ningú enseny, que cap dirigent polític, cap dirigent social la pugui ni tan sols excusar o defensar. Això és el que hem de posar també de relleu, que no hi hagi cap polític que sigui capaç, diríem, de mostrar-se tebi o mostrar-se doncs, dubtós, tot i reconeixent la pregunta que realment és molt complicada que ens feia el Jordi, no? Davant de l'agressió, què cal fer? Pues, molta fermesa, però no fermesa de tancs, sinó fermesa d'educació, conscienciació, mobilització pacífica, diàleg, institucions, tractats... No sé.
Moltes gràcies, Eudald. Esperem que tots aquests mecanismes de... ja no de prevenció, en aquest cas ja de reacció, però sí. Intentant que això no vagi a més, es puguin posar tots en marxa i vegem tots aquests agents socials, polítics i a nivell local i internacional que treballin en aquesta mateixa línia. Eudald Vendrell, president de Justícia i Pau Barcelona, gràcies per acompanyar-nos aquest matí parlant d'aquest conflicte a Ucraïna. Gràcies.
Gràcies a vosaltres i esperem, mantinguem l'esperança. És l'únic, és el millor el que hem de fer, a part d'altres coses, mantenir l'esperança, segur.
Adéu. Molt bé, la resta no marxeu. Continuem aquí a la rebotiga. Roger, podríem fer una ullada als articles més llegits de la setmana?
Doncs sí, aquesta setmana en primer lloc tenim com a article més llegit, doncs, l'article en què parlàvem sobre una jornada que es va celebrar aquesta setmana passada en què es convocava a diferents directius i representants de diverses institucions educatives cristianes de Catalunya i Illes Balears i per parlar sobre l'educació emocional. En segon lloc teníem la crònica de la que parlàvem la setmana passada també doncs, sobre les parròquies que defensen els drets de les persones en un acte doncs, en el marc de la celebració del centenari de mossèn Vidal Aunós. En tercer lloc tenim una entrevista al jesuïta David Vindolain. En quart lloc hi tenim un article d'opinió del Josep Lligades que es titula Davant la manca de capellans, 11 preguntes. I en cinquè lloc tenim la notícia que per primera vegada una dona laica presidirà la Universitat dels Jesuïtes de Nova York. Aquestes serien les cinc notícies més llegides d'aquesta setmana.
Perfecte, Roger, gràcies. Comentaris?
Bueno, a mi m'ha vingut amb l'última, la dona laica, no? La primera dona laica. Jo he pensat per un moment, dic, no em digueu que no sempre són els més llegits quan un una dona fa alguna cosa, dic, no m'ho vull ni imaginar quan donem la notícia que per primera vegada una dona fa Eucaristia dins l'Església Catòlica, allò ja ho patem, eh?
Ara sí que m'has mirat, ja.
Ho podríem anar configurant, a veure si surt.
L'esperem. El que té gràcia, mira, i lligat amb això també, l'article d'en Josep Lligades, aquest article d'opinió titulat Davant la manca de capellans, 11 preguntes, convido que les llegiu perquè són, interpel·len, no? I punxen, jo crec que és interessant que hi hagi preguntes que no es deixen de fer, i més en aquest període, no?, que es considera de diàleg i posada en comú i aquest camí sinodal del que tothom parla dins de l'Església Catòlica, no?, amb aquest horitzó de Roma 2023, que tot això pugui transformar i es permeti, no?, també, no només fer preguntes, sinó també atrevir-se a contestar-les. I després dels més llegits continuem la rebotiga. Avui, de nou, amb un altre convidat. Acaba d'entrar a la conversa també en Jordi Sánchez. Com estàs, Jordi?
Hola, què tal? Com estem?
Jordi, periodista, professor actualment d'Antropologia i Història del Pensament Contemporani a la Facultat de Ciències de la Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, ja ho hem dit tot. Què fas aquí amb nosaltres? Tens coses a explicar, eh?
Bé, l'altre dia vam estar parlant del tema del metavers vinculat a la religió, que sembla que és un tema que ara amb el tema del Facebook, de l'interès que tenen alguns de parlar del metavers, doncs, bueno, està una mica de moda, tot i que ja fa uns anys que existeix aquesta idea de metavers i no és cap cosa realment nova. El que és nou és realment que es pugui fer d'una manera més avançada, no?, més tridimensional, etcètera, com si parléssim de Matrix, vaja. És una entrada Matrix. El que estem fent ara en aquests moments, doncs, és una entrada Matrix. La pel·lícula Matrix l'has vista o no, Laura?
Hem vist Matrix. Tots hem vist Matrix, no? Mm. Hi ha algú que
les
no
l'ha vist? Les tres no, eh? Han vist el Resurrection, que és l'última, però la primera, ja et dic jo, la classe és Cito Matrix, Blade Runner, les clàssiques distopies, i no tothom les ha vistes, eh? O sigui que recomanem ja des d'aquí que mireu Matrix. És una pel·lícula filosòfica interessant que parlarà del metavers, en el fons, en un tipus de metavers.
Mhm. Glòria.
Al final em sap greu preguntar, però jo penso amb els lectors que encara no hagin pogut llegir aquesta peça, dic, de què estem parlant al final? D'un món paral·lel? Què és el metavers?
El metavers és, diguem-ne, és difícil, d'explicar. Primer que és virtual, estem parlant de mons virtuals on hi ha una representació de l'individu i on l'individu interacciona. És a dir, el que passa és que és d'una manera bastant sofisticada, en el sentit que si ens anem a extrems d'un metavers, diguem-ne, perfecte, utòpic, seria com un segon món on fins i tot podem tenir la sensació de tocar persones, de veure persones els avatars de les persones, les representacions, els seus ninots, diguem-ne, com ninotets de cadascun, representacions, i allà interactuarem. Doncs el que farem és anar a explorar, anar a la universitat, podrem comprar coses, escoltar música, anar a concerts, etcètera, no? És que hi ha com una simulació del món actual. El que passa és que té unes particularitats, doncs les particularitats que té l'espai virtual, no? Que pots estar en dos llocs alhora, el do de la ubiqüitat, és una mica el tema com si fossin déus, bàsicament, que sembla que podem fer moltes coses, no? Som anònims, també, la capacitat de consumir 24 hores continguts o comprar. Hi ha diverses... Seria, més o menys, jo crec que és el que ja estem vivint ara, però d'una manera extrema i enfàtica, superlativa. És a dir, enfatitzarem molt, amplificarem tot el que ja estem vivint ara.
Jordi.
Vam pensar en tu, Jordi, per parlar d'això, perquè tu havies fet, i corregeix-me, la tesi doctoral sobre el Second Life, que era com un metavers de fa, ara no recordo si 10 o 15 anys, que jo t'havia fet la broma després de, home, has fet un doctorat sobre una cosa que ha fracassat estrepitosament. T'ho plantejo perquè, o sigui, el problema és que en aquell moment, mira, era una qüestió tecnològica i que per això en aquell moment no va arrencar, però ara està arrencant amb una altra tecnologia, o el problema de fons a arrencar és que la gent realment hi trobi allà alguna, no sé si la paraula és utilitat o algun sentit està allà dintre, no?
Mira, bueno, dues coses. Primer, Jordi, al final, que sàpigues que no vaig fer la tesi doctoral sobre Second Life, vaig fer la tesina i va haver-hi un dels tribunals que em va dir una cosa que era bastant òbvia, i és que aquests mons virtuals normalment acaben sent una bombolla. Això és com les xarxes socials, és a dir, jo tinc Facebook, però el Facebook ja és per un tipus de persona, ara és persones bastant adultes, etcètera, etcètera. Després hi havia l'Instagram.
Pots dir persones grans, TikTok.
És a dir, això va evolucionar. El Second Life, un del tribunal de la Tesina, em va dir això, que sàpigues que petarà, i vaig fer la tesi sobre les ciutats virtuals, que és un concepte una mica diferent, que això sí que està totalment en boga i és un concepte, la ciutat hiperrealitzada. Second Life va ser, és com una tendència, però realment jo que vaig fer unes quantes hores, ho vaig enfocar des del punt de vista d'una perspectiva antropològica, com si fos un antropòleg, i vaig anar viatjant i fent apunts del que anava trobant, realment em vaig adonar que hi havia més la il·lusió de que existís que no una realitat. Hi havia aspectes interessants de Second Life que no, bueno, en l'article no apareixen, però que realment crec que en futurs mons virtuals o metaversos pot ser interessant i és fins i tot preocupant. Era el tema de l'especulació econòmica. Penseu que allà es venen utensilis, pots customitzar i, diguem-ne, decorar el teu avatar de maneres diferents. Estan venent en realitat res perquè és fum, no és realitat. No, els hi costa zero. Els hi costa zero un espai virtual, que venen com si fos un terreny, un territori, però sabem que la virtualitat això és virtual, no és tangible, no els hi costa res. I el tema de que a Second Life hi havia una sèrie de monedes que es deien lindens, que tu tenies uns dòlars i compraves un linden. Això no és cap cosa especial. Allò especial és que la gent feia diners amb lindens allà i després ho podia canviar un altre cop en dòlars. O sigui, aquí el que ens estem debatint és si el món virtual és tan virtual com ens pensem i el món real és tan real i és poc virtual com també ens pensem. És el que assenyala una mica l'article, i vaig assenyalar la tesi i a la tesina, és que aquest món virtual i real es van fusionant i cada cop és més difícil saber el que és real que és virtual. Hi ha persones que, si només la seva finestra al món és la virtualitat, ho hem vist durant el Covid, evidentment era tan real o és tan real que hi hagi uns números del banc que van pujant i baixant. Jo ara ja mai veig diners. És a dir, pago una targeta, tots són numerets, són zeros i uns. És a dir, la meva vida passa necessàriament per zeros i uns. Al banc, en classes virtuals, amb documents de PDF, llibres, Spotify o música, MP3, tot és zeros i uns, no? I que aquella diferència tan clara, no, que teníem abans, o els clàssics tenien, del que era real o era simulació, ja en parla Baudrillard, d'aquella cultura i simulacre, de la substitució del simulacre per la realitat. Fins al punt que, finalment, sembla que moltes vegades té més pes allò virtual que allò real, no? He vist casos, actualment, de persones que intenten assemblar-se a l'avatar. L'avatar és la representació de l'individu, que és un telecos, una mena d'entitat virtual, una identitat virtual, un jo virtual. Doncs el que és curiós és que hi ha persones que s'han fet el dibuix i en lloc de que sigui una representació del que ells són, acaben fer-se inclús cirurgies, vestint-se d'una manera que és la representació del que volen ser, no? Per tant, aquella separació tan clàssica de virtual i real ja no existeix, eh? I es veu en tots els àmbits, a l'arquitectura, que utilitza miralls, utilitza vidre, utilitza estructures que ajuden amb la percepció, com en el nostre dia a dia. És obvi que la virtualitat té una presència inclús de vegades més real que la realitat, no? Quantes hores passem davant de pantalles?
Mm-hmm. D'això que estàs dient, és una de les coses que s'explica també a l'entrevista que t'ha fet en Miquel Codolà al nostre portal, amb aquest article, no?, que intentàvem esbrinar quin era el paper de les religions en aquest metavers. I una de les coses que deies, i em sembla que respon a això que estàs dient també ara, d'aquesta fusió o solapament, que al final és molt complicat distingir què és virtual i què és real, és que al final expressaves, no?, que si se't mor un familiar a la vida real, tu amb la teva pena estaràs també vivint en aquest món virtual, no? El metavers respon a algú que al final és qui li dona instruccions. Si aquesta persona passa pena, doncs la pena es trasllada allà, no? O si aquesta persona no, té ganes de prodigar-se, o l'alegria també es transmet en aquest espai, i s'entén que les religions també tenen una oportunitat, o ho hem d'entendre així? Hi ha una oportunitat per viure la fe de forma comunitària en aquest món que al final és ple d'intangibles i virtualitats?
Bueno, jo al Miquel, quan em va fer aquesta pregunta, ja, realment és molt complexa de respondre. Jo no t'ho sabria dir el que ha de fer l'Església o el que han de fer les religions. El que sí que és clar és que les persones estan en el món virtual i estan en les pantalles. No tenir-hi presència sí que és un error, d'alguna manera, tenir-hi presència. L'altre és focalitzar. Jo crec que la virtualitat, en el cas de les religions, ha de ser un reforç del món offline, perquè el que deia, o és una, més aviat potser una creença argumentada, però és una creença meva, és que vivim, com deia Ortega y Gasset, en l'acte de la percepció i el tacte, i tot això és insubstituïble. La presencialitat és insubstituïble per la xarxa. No és el mateix, ens genera la il·lusió, per exemple, WhatsApp, que estem acompanyats, però estem en part acompanyats, no estem totalment, perquè el tema del cos és important, el tema de la presència del cos és important. Aleshores, les religions, jo penso que al final el que han de fer és aquesta presència, perquè la gent hi és, si voleu, com un testimoni, com un reclam, som el que som, estic a la xarxa com a cristià i soc com a cristià, però també hi soc de si soc, jo què sé, de Barcelona, si soc, tinc una ideologia, un partit, soc d'un partit polític o d'un altre, hi soc. Però realment la pastoral ha de ser cara a cara, i quan més contacte físic, diguem-ne, en el bon sentit, ara que anem amb compte amb les paraules, no? Quan més contacte físic en el sentit de fer un cara a cara, un cafè, una presencialitat, dedicar-hi un temps, jo crec que és la clau. Vull dir, mai substituir o pensar que podem substituir. De fet, jo crec que la gent s'acaba cansant del metavers. És la meva... m'equivoco, no sóc pitoniso ni res, però jo auguro que aquesta mena de... Vull ser profètic una mica i de dir la presència de la gent, segurament hi haurà moltes persones que s'apuntaran al metavers, etcètera, etcètera, sigui que ho faci el senyor de Facebook o qui sigui, però al final enyorarem la presencialitat. Estarem un temps, serà molt, molt bonic, interessant, serà un boom, però al final res substituirà. I ara s'ha vist, vull dir que podríem continuar fent moltes reunions virtuals o quedant amb la gent virtualment, però no, res substitueix la presencialitat. En el cas que deia també de Second Life, etc., la religió té sempre una expressió comunitària. Per tant, no és des de casa tu sol, és des de la comunitat, no? El que aquests metaversos també propicien és un cert individualisme. És cadascú a la seva casa, amb el seu món, que allà interactuen, però no hi ha una copresencialitat, no hi ha un compartir a l'espai i al temps, que és tan humà, no? Compartir el nostre espai i el nostre temps.
Jordi?
No, només vull preguntar una tonteria. Crec recordar que apuntaves en l'article que tampoc hi havia gaire cosa de temàtica, diguem, religiosa o de comunitats o parròquies o esglésies. O sigui, la pregunta és, quan voltes per aquests mons virtuals, ensopegues amb esglésies, amb clergat, amb comunitats de diverses religions, o està bastant desaparegut?
Jo hi vaig veure, Em vaig veure, de fet, he de confessar que em vaig estar a punt de fer monjo d'un monestir virtual.
Ho pots fer, això?
Jo he escoltat monjo, hi havia una comunitat...
I si fas vots, llavors...
Monàstica.
Són vots virtuals, clar.
Clar, per mi pot acabar sent com una paròdia, perquè el món virtual té una cosa que és el risc sense risc, que és com un videojoc. Hi ha molt de simulació i de que tens com vides il·limitades, no? No és el mateix jugar a un joc on tu vas saltant i et van matant vides, ara que estàvem parlant lamentablement, no, de la guerra, no és el mateix jugar a un joc de trets que està disparant-ho de veritat. Llavors, una cosa és fer de monjo en la virtualitat, tenir aquesta doble vida, i l'altra és ser coherent, viure només una vida presencial i fer els vots amb una comunitat real, diguem-ne, no real. És difícil, és que sempre aquestes paraules, amb una comunitat offline, no? Però clar, pots acabar fent paròdia, perquè jo podia ser, jo ja puc jugar amb el tema de la identitat. De fet, podríem haver-hi monges, o jo podria haver estat monjo en una, o ser monja en una comunitat de monja sent home, per exemple. Podria jugar amb mil identitats, no? Inclús ser monjo sent ateu, perquè em van voler imposar un dia, això no ho he explicat, no ho vaig explicar a l'article, però a l'hàbit, no? Llavors hi havia un dia que em regalaven com l'hàbit, però abans havia de fer... Era una paròdia, en el fons. Jo m'ho vaig prendre com una paròdia, no ho vaig fer, però és una paròdia. Fer-te monjo en la virtualitat, per mi és una paròdia. És com casar-te en la virtualitat, però no estar convivint amb aquella persona el dia a dia. Bueno, si podem ser parella virtual, no? Vale, fantàstic.
Però entenc que sí que podria servir per comunitats que ja existeixen o moviments o grups internacionals que, pel que sigui físicament, doncs no es poden trobar habitualment, que trobar-se en aquest espai, diguem, la interrelació per la virtualitat sigui més intensa que quan ho fèiem en el confinament només amb una pantalleta davant, per entendre'ns. Això també podria servir?
Hi ha moltes potencialitats i no s'ha de ser tecnòfob en aquest sentit, de tenir por a la tecnologia, a les possibilitats que ens ofereix. És a dir, nosaltres durant el confinament ens va salvar a molts el tema de si estàvem sols, de poder-nos comunicar amb la família, de poder fer reunions virtuals, et senties més acompanyat. Però s'ha de també entendre que és la comunicació mediada sempre té aquesta part que és d'una certa mediocritat, és a dir, és substitutori de, i és molt pràctic. És a dir, ens estalvia diners de viatges, ens estalvia temps, ens estalvia, evidentment, moltes coses, i és un reforç. Jo sempre veig això com un reforç, que ha d'anar de les dues, no? No entendre que la virtualitat substitueix, sinó que reforça, com les amistats, no? Que hi ha un aniversari i felicites a la persona, etcètera, etcètera, o no et pots veure perquè vas amb el dia molt atrafegat, ei, estic aquí, o fas una trucada telefònica, o una videotrucada... Tot això reforça i està molt bé. L'altre és pensar que substitueixi la relació interpersonal cara a cara, no? Jo crec que no passarà, sincerament.
Glòria.
Jo sí ho veig ara que ho deia el Jordi, els Jordis, jo sí ho veia com un reforç i un reclam, és a dir, una comunitat, ara imaginat, de vida religiosa, no? Que intenten presentar què és la vida diària o què és la vocació i al final quines converses pots tenir, sí, pot ser un reclam d'aquesta, si tu saps que el públic jove doncs hi és o hi ha un cert públic, doncs el que diu el Jordi ara, no es tracta de substituir, que potser de vegades el que intentem amb les noves tecnologies és tots hi anem aquí i deixem el que estàvem fent, no es tracta d'això, però pot ser un bon complement i un bon reclam si s'utilitza bé. Ara, també jo crec que necessitem formació tots per no fer barbaritats d'aquestes, no? Et regalo un hàbit i vinga a veure passa la tarda. Doncs, vull dir, s'ha d'anar al tanto. Ara pensava si Catalunya Religió ha de muntar també un metavers allà i, bueno, muntem la redacció virtual, però clar,
ja seríem una consultoria com a expert. Hauríem d'estar allà o no?
Què, Jordi, tu què penses?
Reforç. Mira, estava pensant ara en una imatge que és molt curiosa, que jo... A mi m'agrada molt el tema de les realitats virtuals, això em fa molta gràcia, i a més em desperta interès, i a més una certa admiració. I és curiós, no?, de com... No sé si heu seguit mai el tema dels videojocs, com han anat perfeccionant i s'han tornat més realista, i la capacitat que tenim moltes persones, en elles m'incloc jo, de quedar-nos totalment sorpresos per la capacitat humana que tenim de reproduir la realitat i a vegades no estàs jugant a un videojoc i dius, ostres, que és real, no? És que o uns partits de futbol, dius, és que sembla la realitat. Al·lucinem, quedem sorpresos per la imitació de la realitat, però mai quedem tan sorpresos per la... o mai no quedem tan sorpresos per la realitat. És a dir, quedem al·lucinats per una pintura realista, per la capacitat humana que té tècnicament de reproduir un bosc o amb un metavers o un videojoc, les textures, ens quedem totalment admirats, però potser no som capaços d'admirar una posta de sol o admirar la nostra realitat diària, no? La natura, per exemple. No? I una mica també és això en les relacions humanes. No? Ens quedem admirats de que ens puguem estar a l'altra punta del món parlant, no? I oh, que interessant, i mira amb quina fiabilitat, i mira quanta potencialitat tenim, i després no sabem, potser moltes vegades, valorar la màgia, diguem-ne, d'estar dues persones compartint espai i un temps al mateix món, no? Al mateix lloc, vull dir, la copresencialitat. A mi m'agrada una cosa que em parla Husserl, i la tinc aquí apuntada, i parla del tacte, perquè tenim molts sentits, no? I vivim amb l'acte de la percepció, però però Hassel diu una cosa que m'agrada molt. Diu, quan toquem una taula, no només sorgeix la taula en l'acte tàctil, sorgeix també la nostra mà com la mà que toca, no? I en aquest sentit, diguem que quan nosaltres toquem a l'altre, quan tenim un contacte, direm, directe, copresencial, de dos cossos, no? Un davant de l'altre, encara que sigui, diu, en aquell acte hi ha dos coses, no? El cos que toquem i el nostre cos amb el que toquem. És a dir, és molt particular el tema del tacte, el tema de la presencialitat. Jo no ho he estudiat prou, el tema de la corporalitat, però sí que intuïm que hi ha alguna cosa insubstituïble. Per tant, si heu de fer Catalunya Religió diguem-ne, una redacció virtual, algun dia veure's, anar a fer un sopar, jo crec que seria essencial. Clar, evidentment, paga el Jordi Llistern, no passa res, no? Però un sopar, unes copes... sí o no, Jordi?
Bueno,
Acaba de dir que sí. I em convideu ja de pas. Aleshores, allò és insubstituïble. Jo feia sopars, ara ja en tenim experiència, no? Sopars davant de la pantalla. Escolteu, en temps de Covid, no? Va, agafa una ampolla de vi,
sí,
no deixava
sí,
ser una mica trist.
Sí.
No deixava ser una mica trist. No tenia res a veure amb que algú vingués i fer una copa de vi. Dius, bueno, però és el mateix, efectes... Hi ha alguna cosa que no és el mateix. I tinguem-ho en compte. Algun dia potser s'estudiarà científicament si és que tenim unes connexions energètiques, etcètera, etcètera. Però sí que hi ha alguna cosa que és realment insubstituïble. Per tant, espero que us aneu trobant, a Catalunya Religió i anem fent trobades.
De fet, és una cosa que podem corroborar, que no té res a veure tractar temes a nivell informatiu, dic, de gestió i de producció, fer-los a distància, que quan ets en un acte i, no, i pots cobrir-ho i pots trobar-te amb la gent i parlar i mirar els ulls i veure com respira, tot això guanya, no, una dimensió molt més gran. Jo sí que volia fer un petit apunt només d'això que deies del tema de del com ens podem arribar a admirar de la capacitat de reproduir la realitat i no tant de la realitat en si mateixa, no? I no sé si forma part d'aquest llenguatge transcendent també el tenir una capacitat de contemplar, d'agrair, d'anar i de mirar més enllà, no? Que al final és un llenguatge i és una cosa que es pot aprendre i de fet les religions una de les dels papers que tenen, no, com a, no, com a rol o funció és transmetre i explicar aquest llenguatge, no, que permet connectar amb una realitat que ens depassa a tots plegats.
Però aquesta la idea que dic, em sembla que el titular era així de l'entrevista, és a dir, Déu no hi cap al metavers o així, el sentit és una mica aquest, no? Si vull buscar Déu, el puc trobar a la natura, el puc trobar en la realitat, no? El metavers és una construcció humana, és un instrument humà, és a dir, és un món humà. Juguem a ser déus, potser l'imago d'ell no és només l'amor, sinó que som imatge de Déu perquè som creatius i fem coses i podem fer mons, però és humà, eh? És humà i allà hi pot ser Déu en tant que hi som nosaltres, però és a la natura, és a la realitat, diguem-ne, que és on jo crec que en la creació, i això sí que convé, és una mica convingut o totes les religions... Doncs,
parteixen
d'aquesta idea d'univers, del cosmos o de la Terra o de la natura com a camí, no?
Bueno, sí, però ara ens adonaríem, però també trobem, busquem Déu amb les esglésies, que són construccions humanes, o amb les mesquites.
Ens hauríem de qüestionar també això?
Ens allargaríem.
L'espai sagrat, aquí ens allargaríem, però que l'espai sagrat és una construcció... evidentment simbòlica i d'una comunitat, no és objectivament construcció de Déu. Algú podrà dir que sí, però és a través de l'ésser humà que Déu construeix, no?
Constatem una vegada més que és un mal de cap però amb un antropòleg.
Sí, a vegades jo que diava algú amb mi mateix he de desconnectar també.
Moltíssimes gràcies, Jordi, per acompanyar-nos avui. Jordi Sánchez, de fet ens acomiadem una mica tots, sí, d'aquest espai de la Rebotiga, que hem pogut compartir temes d'actualitat amb la gent que som a la redacció. Gràcies, Roger Vilaclara, Glòria Barrete, Jordi Llisterri, s'acomiada també una servidora, Laura Mort. Fins la propera.
Adéu.
Adéu.
Catalunya Religió.